decidirà els pròxims dies. I atenció perquè patrulles rurals privades multaran els banyistes als gorgs de la riera del Merlès. Els 9 ajuntaments per on passa la riera i han prohibit el bany per la dificultat de controlar la massificació aquest estiu de coronavirus. I macrooperació, us ho estem explicant des de primera hora d'aquest matí, amb 500 Mossos d'Esquadra al barri de la Mina contra un grup especialitzat en delictes violents. Estan fent una vintena d'escorcolls a Sant Adrià de Besòs, Badalona i també Barcelona. El grup estaria acusat de fer robatoris amb violència i també extorsió. Molts dels vehicles dels Mossos que s'han desplaçat a la mina ja han marxat i el barri va recuperant de mica en mica la normalitat. I atenció perquè cada any les tres diòcesis de la província eclesiàstica de Barcelona comparteixen l'Eucaristia missionera. Una trobada amb els missioners diocesans retornats, els que estan de pas, també amb els seus familiars i col·laboradors de les delegacions de missions. Aquest any se celebra la 16a trobada missionera a la Catedral de Barcelona. Serà aquest dissabte, 4 de juliol, a 7:45 del vespre. L'Eucaristia, que per cert podreu seguir en directe per Ràdio Estel, estarà presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Serà l'acte central on es pregarà i es recordarà els missioners que es troben en països de missió. Nosaltres deixem la informació aquí, però com sempre ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Nous accessoris, noves combinacions. Tot ha canviat i els teus complements preferits també. Per això tens una selecció d'ulleres de sol al 40% de marques com Christian Dior, Ray-Ban, Vogue, Hawkers i Polar. I un 50% de descompte en una selecció de Pandora. Nous temps, noves rebaixes al Corte Inglés.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això, trucar. De dilluns a dijous a 1:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 1:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia, avui és dijous, dia 2 de juliol, i passen ara mateix 4 minuts i 50 segons de les 11 del matí. Les paraules, és cert, les paraules les emporta el vent, diu la dita. I és veritat, eh? Les paraules les emporta el vent. El problema és que quan, com ara, fa dies que no fa vent, aleshores es van acumulant, acumulant i acumulant, i es crea un embolic de mil dimonis que no s'entén res de res. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murgà.
És important que en un programa de ràdio, com en tantes altres ordres de la vida, no se'ns acumulin les paraules, i en el pitjor dels casos, que aquestes paraules estiguin degudament ordenades per donar sentit a tot allò que diem cada dia. Si més no, així ho intentem fer des de l'Odeu meu, i ho fem avui des de Ràdio Estel, el Jordi Carretero, el control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. I amb les col·laboracions també habituals, el David Murga i la Marisol de la Orden, i un home que de vegades les paraules les diu totes, això és veritat, les diu totes, però una mica desordenades i sense gaire sentit. Bon dia, senyor Ramon.
Ara no sé si això que ha dit és bo o és dolent, però bueno, bon dia, senyor Miquel.
Home, miri, per la seva tranquil·litat, senyor Ramon, li diré que això que li he dit no és ni bon ni dolent. Senzillament, diguem-ne que és una forma de dir que a vostè li agrada molt parlar, que això és veritat, i que no para d'explicar-nos històries. Moltes vegades, també cal dir-ho sense gaire sentit ni gaire ordre, eh?
Bueno, pues repeteixo que això que li acabo de dir, això que diu vostè és bo o és dolent?
I jo li torno a repetir que no és bo ni és dolent, senzillament és, ja està, és, no passa res.
Bueno, ja veig que així no arribarem a ningú puesto, eh? Així que deixem-lo aquest tema. Escolti una cosa, que ja fa dies que tinc una pregunta per fer-li i un dia per una cosa, un dia per una altra cosa no li faig mai.
Doncs ara és el moment, digui'm, vostè dirà. Pregunti el que vulgui.
És que ara se m'ha anat del cap. Mira, claro que jo vinc aquí con una intenció, con una cosa para preguntar-li, i després com vostè comença a dir coses rares i si me va el santo al cielo, què hi havia de preguntar jo ara?
Bé, escolti, no devia estar tan important si no se'n recorda, deixa-ho estar, ja vindrà el cap.
Sí, ja està, ja me n'en recordo, ja. És que resulta que con tots els amics de la petanca, del grup de petanca d'allà al barri, hem organitzat un campionato, una mica ja més serio, saps? Allò, un campionato allà al barri, I li queria parlar d'això, senyor Miquel.
Doncs ja ho està fent, digui'm, què passa? No entenc gaire el sentit que té el que m'està dient. És a dir, organitzen un campionat de petanca, això està bé. I això fa molta gent a molts barris i molts pobles de Catalunya, ja està, què passa?
Sí, perquè no... Deixi'm acabar, que la consulta que li vull fer és una consulta doble, com si dijéramos,
Doncs vagi per ordre, primer una i després l'altra, No sigui cas que es barregin, fem allò que dèiem al principi, que es barregin les paraules i se'ns acumulin i que no entenguem res. Vinga, va.
Resulta que hi ha un dels que juguen allà al club de petanca que ha tingut una idea i que està provocant, moltes discussions i molts conflictes, N'hi ha un que diu que estaria bé que al campionat aquest també participessin les dones, Vostè què pensa d'això, que participin les dones a la petanca?
A veure, és que no sé exactament què vol que li digui. Jo què sé, a mi que em pregunta. Escolta, que hi participin les dones, doncs al principi, si elles volen, em sembla molt bé, no ho sé, jo què sé.
A veure, escolti una cosa, vostè no creu que això de la petanca és una cosa d'homes?
A veure, un moment, senyor Ramon. Si hem d'anar per aquí, si hem d'anar per aquí, va bé, perquè allò sí que tindrem conflictes, Què vol dir que això de la petanca és una cosa d'homes?
Bueno, ja m'entén, senyor Miquel.
No l'entenc. Què vol dir?
Quan ha vist vostè una dona jugar a la petanca?
Miri, doncs no ho sé. No sé si n'he vist alguna una vegada o no. Jo diria que sí que n'he vist alguna vegada alguna, però és igual. En tot cas, el fet que no juguin no vol dir que elles ho puguin jugar. I deu ser perquè no volen jugar. Vull pensar que és perquè no volen o per un altre motiu. Tot i així, jo tinc la sensació... Potser ho he somiat, però ara estic pensant-hi, que alguna vegada he vist dones jugant a la petanca. Sí, home, segur, vaja, tinc la imatge aquí.
No digui tonteries, senyor Miquel.
Tot i jo no dic tonteries, Què passa, que li molesta que hi participin les dones? Que potser té por que en sàpiguen més si juguin millor que vostè? O quin és el problema?
El problema, senyor Miquel, és que esto ja he jugat sempre als homes, i ja està.
Molt bé, doncs si fos per aquest argument que vostè diu, no vull ni pensar on seríem ara, en aquests moments de la història. Vinga, va, quin argument més absurd, de veritat, que juguin si volen, si no volen que no juguin, sempre han jugat els homes. Què vol dir això, sempre han jugat els homes?
Home, miri, escolta una cosa, A mi no me molesta que vinguin les dones, però que facin unes altres coses, no, però no jugar, home.
Ja, i segons vostè què haurien de fer les dones a la petanca?
Bueno, sí, hi ha moltes coses a fer. Limpiar les boles, per exemple, eh? O preparar alguna cosa de menjar per quan fem una pausa.
Miri, prou. Feia temps que escoltava un argument més masclista que aquest, escolti'm. Em fa fins i tot una mica de vergonya que digui això aquí en aquest programa i per la ràdio, senyor Ramon. I espero que faci el favor de demanar disculpes pel que acaba de dir.
Jo no he dit res malament ni res dolent, eh?
Escolti, aquest és el problema, que a més no ho diu conscient. O sigui, ho diu amb tota la normalitat del món, com si fos normal, com si res. Em preocupa més això, com ho diu, que no passa el que diu, la veritat.
Bueno, ja veig que no nos entendrem, eh?
Ja li dic jo que si va per aquí, no. Deixem-ho això. M'ha dit que tenia una altra consulta?
Sí, escolta. Pues l'altra és que, com que les partides les farem durant los matins, he pensat jo una cosa.
A pensar que no podrà venir el programa. Miri que bé. Bueno, vull dir, quina llàstima, eh? Ara sí que em sap greu, això, de veritat.
No és això.
Vaja, ara que m'estava començant a emocionar, doncs què passa?
Bueno, pues que he pensat que estaria bé que féssim coincidir les partides con l'horari del programa, con l'horari este del programa de Dios meu. I així vostè podria fer la transmissió de les partides per la ràdio.
A veure, un moment. No sé si ho he entès exactament com ho ha volgut dir. No sé exactament què vol dir això. És a dir, que vostè pretén que jo faci les transmissions de les partides de petanca del seu barri, aquí al programa, aquí a l'Odeu meu, aquí a la ràdio?
Això és mateix, jo, Miguel.
Una cosa, vostè sap el que està dient? Ja de per si m'imagino l'avorrit que deu ser per la ràdio una transmissió de partida de petanca, m'imagino, eh? Però si a més és un campionat on hi participa vostè i els seus amics, que m'imagino que tots deuen ser del seu nivell...
Bueno,
és una crítica, eh? El seu nivell, diguéssim, d'aficionat de petanca, no li trobo cap sentit ni ho veig de cap de les maneres. No, ja veig que no.
Que no li interessa, no?
Diguem-ne que seria això. Per resumir, seria això. No m'interessa.
Pues vostè se lo perdi, perquè ja li dic jo que seria molt interessant i serviria per pujar l'audiència del programa.
A més, escolti, no sé com ho faríem. Hauríem de fer un desplegament tècnic amb... No sé com es fa això ara. Amb antenes, amb connexions que no sé exactament com són. Que no. Miri, fem una cosa. Si acaben decidint que també hi participen les dones, parlem-ne. Mira, ara hi faig una mica... Si hi ha dones també jugant, potser això seria una cosa que donaria més color al campionat. Llavors m'ho pensaria.
Vaja, home, això és com un xantatge en tota regla, eh?
Doncs mira, jo ho veig com un acte de normalitat. Però m'hi repeteixo, no sé exactament com ho faríem tècnicament, així que no crec que aquesta conversa tingui gaire futur.
Bueno, pues mira una cosa, li vaig a preguntar al Jordi, perquè el Jordi sabrà com va, jo, ell sabrà segurament com ho podríem fer.
Això, mira, vagi amb el Jordi, vagi, li explica això de les dones, de la petanca, a veure ell què diu.
Vale, cap allà, perquè com vostè no tenia manera d'entendre de res. Escolta, Jordi, una cosa, tenim algun aparato que serveixi per fer una connexió amb la partida de petanca? Un aparato o alguna cosa.
Un aparato que serveixi per fer una connexió a partir de petanca. Sembla que és la primera vegada que escolto una cosa així tan surrealista. Un aparato que serveixi per fer la connexió de la partida de petanca. Bé, és igual. Escolteu, deixem-ho córrer. Va, continuem. Tot això encara no els he dit quina és la llista que perseguim avui a l'Odeu meu. De fet, ja anunciàvem ahir al final del programa. Avui busquem fer un top 10 amb els 10 noms dels museus del món que més us agraden. Els 10 museus del món que més us agraden. Encara que no hi hagueu estat, eh? Perquè ja se sap que avui en dia pots veure o pots visitar un museu, una visita virtual, que en diuen, des de casa, amb un recorregut d'aquest des d'ordinador, però segur que també, encara que no hi hagueu estat, n'hi ha algun potser que us han explicat, que us han dit, que el teniu com a preferència especial, o que creieu que és el museu que més us agrada per aneu a saber què. Doncs avui ens dieu quin és aquest museu i així podrem acabar fent la llista de 10 d'avui de l'Odeu meu. Aneu-hi pensant. I mentrestant, aquí va un informe que us hem preparat per si us ajuda una miqueta més a decidir-vos.
Quan ens parlen de museus, de seguida tots veiem i ens imaginem quadres, escultures i obres d'art plàstiques en general. Hauríem de tenir en compte també que de museus n'hi ha i se'n troben de tota mena i condició. Si atenem a la definició de la paraula museu, hauríem de convenir que és, segons el Consell Internacional de Museus, una institució permanent sense finalitat de lucre al servei de la societat i del seu desenvolupament, obert al públic, que reuneix un conjunt de béns culturals, mobles i immobles, llibres, obres d'art, obres didàctiques, de l'home i del seu medi ambient, Els conserva, els documenta i estudia, els exhibeix i en difon el coneixement per a la recerca, l'estudi i el gaudi intel·lectual i estètic, i es constitueix en espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans. Aleshores, segons això, on quedaria el Museu de Xocolata? O el de la màgia? O el Museu Eròtic? Per tant, haurem de tenir una amplitud de mires molt més gran de la que ens ofereix la pròpia definició oficial. Això sí, els objectius d'un museu, sigui de les característiques que sigui, sempre acostumen a ser el mostrar la seva col·lecció i arribar al màxim de persones possibles, independentment del seu origen o nivell cultural. Hi ha gent, això ho sabem, i si no ho intuïm, a la que li fa una certa mandra en els museus. Potser perquè l'espanta la densitat cultural del que s'hi trobarà. I d'altres, els quals els tira enrere la vergonya o la por de no acabar d'entendre res del que s'hi exposa. Una norma hauríem de tenir clara a l'hora de visitar un museu, i és que el que t'hi trobaràs només juga amb dues possibilitats, que t'agradi o que no. Independentment dels nostres coneixements culturals o artístics, les obres que s'hi exposen, sigui un quadre o una escultura, una peça de xocolata o una samarreta del Barça, pot comunicar-te i interessar-te per alguna cosa o pot deixar-te més fred que un gelat de vainilla. Per tant, la primera missió de l'art hauria de ser el comunicar i provocar sensacions o emocions. Si això no s'aconsegueix, no té cap sentit la nostra visita. Això sí, haurem de convenir unes certes normes de comportament que seran vàlides per a tothom. Complir les normes mínimes de cortesia, respectar el treball de les persones que hi treballen, escoltar en silenci les explicacions i, per tant, parlar amb veu baixa, no córrer, abstenir-se de menjar, no tocar els objectes exposats, ja no sé que s'indiqui el contrari, abstenir-se d'enregistrar vídeos o fer fotografies. Amb tot això, ja estem a punt per la visita, així que endavant amb la llista dels museus que més us agraden. Aquí comença l'Odeu meu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs, un cop escoltat tot això, comença aquí el camí de la llista d'avui Busquem. Recordeu, els 10 museus del món que més us agraden. I només cal, ja ho sabeu, que ens en digueu un. Aquell que especialment per a vosaltres té un significat una mica diferent que els altres. El vostre preferit, aquell museu que més us agrada i que visitaríeu o heu visitat i us agradaria posar a la llista d'avui. Ja sabeu que ens podeu fer arribar les vostres opinions, les vostres opcions per a aquesta llista a través de diferents mitjans que estan al vostre abast les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana. Per exemple, a través d'Instagram o a través de Facebook, les xarxes socials, on hi trobareu, si us sabeu el nom del programa, un post amb la pregunta, amb la llista del dia, i on només caldrà que hi afegiu i que escriviu la vostra opció. Ens podeu fer arribar també un correu electrònic a través de odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, o utilitzar el número de telèfon que tenim habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010, 644-34-3010. Aquí ens podeu enviar notes de veu, ens agrada molt escoltar la vostra veu i ens podeu enviar també missatges escrits, esclar. Fins al final del programa teniu temps encara de fer-nos arribar aquestes opcions per la llista dels 10 museus del món que més us agrada. I recordeu que entre tots i totes, alguna persona avui, al final del programa, s'emportarà un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
I ja sabeu que quan us anunciem la nostra llista del dia següent, quan acabem el programa i us diem del dia següent, ja hi ha molta gent que s'afanya a donar la seva opció a través del WhatsApp i a través d'una nota de veu. Algunes les vam rebre ahir mateix. Són aquestes.
El museu que més m'ha impressionat és el Museu del Prado de Madrid. Vaig esperar pel matí a que obrissin per entrar, vaig dinar a la cafeteria del museu i vaig marxar quan tancaven. Em va impressionar les Menines de Velázquez, els afusellaments del 2 de maig de Goya i les tres gràcies de Rubens entre la quantitat d'art que n'hi ha allà ficat.
Hola, bon dia, sóc el Jaume Oromí d'Igualada i us vull comentar que per mi el meu museu preferit i el més dolç i el més bo I el Kitllep és més el Figotis, és el, de el Museu de Xocolata de Barcelona.
Un museu molt maco, que a mi m'agrada, i penso que també és molt important, és el Louvre de París.
Molt bon dia. A mi els museus que m'agraden són el Louvre de París, el MNAC, la Fundació Miró, el Reial Monestir de Pedralbes i el Cosmo Caixa.
Oh, Déu meu!
Doncs ja ho tenim, ja tenim alguns. Tenim algunes opcions per a la nostra llista, les primeres. Després n'escoltarem moltes més, sobretot a través dels missatges escrits, molts missatges escrits que hem rebut durant aquestes últimes 24 hores i que encara teniu temps d'enviar-nos fins al punt de les 12, hora en què posarem punt i final al programa i, per tant, també tancarem la llista de 10 d'avui. Posem-hi música? Posem música als museus? Doncs avui hem tingut relativament fàcil per triar la cançó que doni sentit musical al top 10 de la Déu meu. I hem anat a parar la música i les cançons dels Amics de les Arts. A veure com us sona aquesta Museu d'Història Natural.
Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure, els ossos d'un gegant, furiós desafiant en Tom els flaixos. I més al fons, per ordre cronològic, els dos neandertals, encara esparverats mirant la flama. No s'han mogut ni un pam.
No s'han mogut ni un pam. No s'han mogut ni un pam. No s'han mogut ni un pam. Els esquimals que fa molts anys que treuen el peix del llac glaçat, un altaveu tronat fa brisa en bucle, penjant d'un fil de cuca l'oreneta, migrant permanentment, l'alòs, el fumarell, el text de sota, encara és el mateix, encara és el mateix, encara és el mateix, encara és el mateix. Melinda, atures en un racó, el vigilant se t'acosta per saber si et trobes bé o no, però tu ni aixeques el cap a dintre d'aquell museu. Oh, gran veritat, tu sí que has canviat. Per treballar de nit, demà és dia d'obrir la nova sala. Una hora abans les cues són immenses, grans intel·lectuals, turistes orientals, curiosos crítics, ja es pot començar a entrar.
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 Melinda, que ets tu la gran atracció, se't veu tan guapa de jove que la gent fa un crit d'admiració per sempre en aquell instant que estaves plena de vida i ho tenies tot per endavant.
L'essència de tot, els crítics, els paradigmes i els cànons pels que et regien estan obsolents de cop, que amb l'aura que tu desprens s'imposa de forma urgent fer una revisió dels clàssics. Ets jove eternament.
Melinda, passa el temps.
Melinda,
tot visitant museus, també musicalment, gràcies als amics de les arts. Falten 5 minuts i arribarem al punt de 11:45 del matí.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Per fi arriba l'estiu. Omplirem les terrasses amb distància. Tornarem a gaudir dels parcs a les hores de menys calor. Ens ficarem un altre cop a l'aigua per refrescar-nos amb protecció. Aquest estiu tria salut. Evita les hores de més calor i hidrata't sovint. Posa't la mascareta, renta't les mans i mantingues la distància. Si et trobes malament o tens símptomes de la Covid-19, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Si tot hagués anat com havia d'anar, aquest dissabte Ràdio Estel hauria més en directe la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. No ha pogut ser, però no ens quedarem sense un bon repertori de peces que una vintena de grups catalans interpreta especialment pel programa especial Havaneres Online, una producció de Ràdio Palafrugell que podreu escoltar en aquesta mateixa sintonia el dissabte dia 4 de juliol a les 10 de la nit.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui a l'O10 meu de Ràdio Estel estem fent la llista dels 10 museus del món que més us agraden. Esperem encara les vostres opcions fins al final del programa. No sé si la convidada d'avui, que ja ens espera al telèfon, és molt d'anar a visitar museus o no. El cert és que si fos així, ara mateix tindria l'oportunitat d'anar dia sí i dia també a visitar el Museu del Prado a Madrid, perquè és allà on es passa la major part del temps de la seva vida. Des del passat mes de desembre és diputada al Congrés dels Diputats de Madrid en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya, i avui ens ve molt de gust parlar amb ella per molts motius que de seguida coneixerem. Maria Desgràcies Carballo Dantes. Maria Dantes, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me.
Maria Dantes és una catalana nascuda a Aracaju, al nord-est del Brasil, i que, com els deia, actualment exerceix com a diputada al Congrés de Madrid en representació del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. Abans, però, com tants i tants, jo diria com gairebé tots els immigrants que arriben a casa nostra, va haver de passar per aquesta etapa tan convulsa i tan incerta que és el no tenir papers i, per tant, per molts o per alguns, ser considerada allò tan estrambòtic que és ser il·legal. És llicenciada en dret i especialista en dret ambiental i gairebé com a camí natural ha acabat exercint com a activista de lluites socials i pels drets de les persones migrants. A més, és col·laboradora de l'Agència de Comunicació Intercultural ITACAT i membre d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Deixi'm, senyora Dantes, que li pregunti abans que res com la tracta i com es troba una catalana brasilera a Madrid.
Bueno, moltes gràcies, Miquel. És per mi un goig participar d'aquest programa. I com he dit abans, una abraçada a tothom. Com es troba una brasilera a Madrid? Suposo que com en qualsevol part del món, no? Sí que és cert que sí que ja coneixia Madrid, però ara, sent diputada, he pogut conèixer més detingudament alguns carrers i algunes parts de Madrid que abans no coneixia, també una mica la història, i penso que és enriquidor, no? conèixer el món i conèixer sobretot la gent. Hi ha una gent meravellosa, i tota la meva xarxa que tenia a Catalunya, que també és una xarxa internacionalista, que la tinc aquí també, que la tinc al Brasil, a França, a Mèxic, a tothom, i en aquest sentit em sento bastant bé acollida.
Està molt bé que digui això, senyora Dantes, perquè normalment acostumem a confondre una mica el que és la gent, el que són els ciutadans d'una ciutat com Madrid, que és una ciutat fantàstica i, a més, acollidora, amb tot el que és, de vegades, la confrontació política i també, a vegades, esportiva, entre Barcelona o Catalunya i Madrid. Són dues coses ben diferents,
Sí, això sí. Bueno, a mi no m'agrada molt, no segueixo molt el futbol, tot i que la gent pensa que tota la gent brasilera, que això és un altre estereotip, no? Som bojos del futbol, però en aquest sentit, si juga Barça i Madrid, jo Barça, seguríssim.
Jo deia que, ho deia ara al principi, que vostè havia estat allò que s'ha vingut a dir, durant un temps de la seva vida, s'ha vingut a dir una sense papers. Per tant, deu entendre, no només deu entendre, sinó que deu ser una activista convençuda a favor dels drets dels immigrants, que molt sovint han de viure situacions, i en situacions gairebé surrealistes i molt difícils,
Bueno, sí, he estat uns 10 anys més o menys de la meva vida, visc gairebé fa 26 anys aquí, no? I vaig estar realment molts anys sense papers. Uh-huh. I és molt complicat, i això que tinc la pell blanca, perquè les meves amigues amb negres i també més racialitzades sí que pateixen molt més perquè pateixen el racisme, no? La discriminació i tal. I en aquest sentit, jo sí que vaig patir xenofòbia, però racisme no, és molt difícil. És, bàsicament, jo penso que és una proposta antidefensa dels drets humans, no defensar la regularització de les persones migrants sense papers. Mm-hmm. Perquè són bàsicament veïns i veïnes nostres, Miquel, gent que viu aquí, gent que paga aquí els seus impostos, gent que té aquí les seves filles, les seves criatures, fins i tot nets i netes, i gent que no pot, que no està ara mateix sent considerada ciutadà i ciutadana. O sigui, que no és un favor que ens faria l'estat espanyol, sinó que és un dret que té la persona, no?, de ser reconeguda com a ciutadana i ciutadana. I això no ho dic jo, diuen tractats, mm-hmm, i lleis internacionals. I en aquest sentit, cal urgentment regularitzar la situació administrativa de gairebé 700.000 persones a tot l'estat espanyol. L'estat espanyol té 47.000 i escaig de persones. I de persones regularitzades, migrants, són més de 5 milions, gairebé 6 milions. Però aquí hem d'afegir gairebé 1 milió de persones sense papers, i més gent que ja tenim la nacionalitat, com jo, perquè si no podia ser diputada, clar, que també sóc migrant. O sigui que hi ha milions de gent migrant a tot l'estat espanyol, que són, torno a dir, veïns i veïnes nostres.
És molta gent, és efectivament molta gent, i que d'alguna manera ja toca, després de tants anys, que es comenci a trobar un camí definitiu per a la situació d'aquestes persones. Escolti, deixi que li pregunti, per què un dia, ja fa gairebé 25 anys, va decidir venir a Catalunya i establir-se aquí?
Sí, per un fet molt determinat. Jo m'havia separat al Brasil i havia acabat la universitat de dret al Brasil, i era comissària de policia adjunta al Brasil. Mm-hmm. Sí. Era comissària de policia adjunta, era molt joveneta, tenia 20 i poquitos d'anys. Volia donar una mena de plus al meu currículum. En aquella època, Brasil encara no havia viscut, doncs, els seus anys de governs progressistes. Era molt difícil per una noia que venia d'una condició, bueno, la meva família era pobra, bueno, continua també al Brasil, si d'alguna manera no tingués un plus al currículum, no? Uh-huh. I en aquella època ja havíem passat per la nova Constitució brasilera, vam fer un procés constituent, la Constitució que diem al Brasil ciutadana, és una Constitució, al meu pare, molt bona, i vam crear les comissaries de defensa del medi ambient, de defensa dels drets del consumidor i d'altres, no? Aleshores, jo vaig venir, vaig, com diem, cremar les naus. La meva família es va empènyer en juntar diners per tot arreu. Vaig vendre un cotxe molt vell que tenia i vaig venir a fer una especialització en dret mediambiental.
I per què a Catalunya? Per què a Barcelona?
Sí, perquè tenia molt bona fama en dret mediambiental. Uh-huh. Molt bona fama a la Universitat de Barcelona amb el doctor Esteves. Hi havia bona literatura sobre medi ambient i, a més, una amiga meva, l'Andrea, que també s'havia separat en aquella època, vam decidir juntes venir, i ella volia fer també un curs de turisme. I en aquest sentit, no, Espanya fora és, la veritat, tota persona que vol fer un curs de turisme pensa en primer lloc, si és al Brasil, ja et dic, és Espanya, i dins d'Espanya, Barcelona. Mm. Aleshores vam venir les dues sense papers, per fer una especialització en dret mediambiental i altra per fer un curs de turisme. L'Andrea encara viu aquí, viu a Mallorca, i jo també m'he quedat.
Escolti, deixi també que li pregunti com és que una brasilera de l'estat de Sergipe acaba un bon dia formant part d'una llista al Congrés dels Diputats i en representació d'una formació sobiranista independentista. Diguéssim, aquesta seria la segona passa que sorprèn. O sigui, no sorprèn, perquè hauria de ser bastant normal, però no ho és. Aleshores, per què? Com va anar-hi a parar?
Sí, és una pregunta que m'ho fa tothom. A veure, torno a dir, són gairebé 26 anys. Al Brasil tenim una frase, que és una frase d'un cantant, un cantautor meravellós, que ja no és viu, però és bàsicament una de les persones que va fer sorgir la bossa nova, que és el Tom Jobim,
sí.
Que diu, el Brasil no és un país per a principiants, però jo dic que l'estat espanyol, o sigui, Espanya tampoc és un país per a principiants, és que hi ha molts països dins d'aquest país. I amb aquests gairebé 26 anys jo he anat aprenent, he anat visquent, he anat sentint, he anat patint tot allò bo i dolent del que representa viure aquí. I jo, una cosa que tinc claríssima, la millor perquè vinc des del Brasil i puc moltes vegades sortir d'aquesta bombolla catalana, espanyola, basca, andalusa, galega i tal, i veure des de fora, que és un fet que per mi és claríssim. Espanya és un lloc en aquest món on hi ha moltes nacions dins d'aquest estat, no? Que és, hi ha una plurinacionalitat increïble. Al Brasil han exterminat moltes nacions indígenes i jo això ho tinc claríssim. El poble català composa una nació, com també la gent de l'Euskar Herria, i això no s'ha de reconèixer, no s'ha de determinar. L'Estat no ha de determinar com em sento jo. Ara parlem tant d'identitat de gènere. Mm-hmm. Les identitats són múltiples, no?
Clar.
Com l'Estat, com estem dient que l'Estat no pot determinar la identitat de gènere d'una persona si no reconeix aquesta identitat, l'Estat també ha de reconèixer la meva identitat nacional. I si jo em reconec a mi com a brasilera, com a xinesa, com a anglesa, com a catalana, o sigui, això és una cosa d'una mateixa, i en aquest sentit, d'un poble. I una altra cosa és que com a republicana, que vaig néixer en una república i aterro en un lloc on encara persisteix una monarquia, aquesta cosa tan anacrònica, no? D'aquest dret del semen de ser jefe d'estado sense vot i sobretot aquí a l'estat espanyol, no? Sabent i havent estudiat molt i havent conegut gent que va perdre els seus familiars assassinats per uns senyors que també tenien molts lligams amb la monarquia, coneixent molt bé la història d'Espanya, sobretot per conèixer la història recent d'Espanya, s'ha de conèixer molt bé la Guerra Civil, s'ha de conèixer bastant bé la figura de Francisco Franco, la Falange i tot això. Són 26 anys i 26 anys intentant estudiar la història recent d'Espanya, la història de Catalunya, la història de tots els pobles d'aquest país, I sí, ho tinc claríssim.
Molt bé. Escolta'm una cosa, la colònia brasilera de Catalunya és important...
...de fer un referèndum. La gent ha de dir com vol encaixar-se o no a l'estat espanyol. I això està claríssim, i com a bona republicana... autodeterminació dels pobles, i tant que sí.
Molt bé, jo li deia ara, senyora Dantas, que la colònia brasilera a Catalunya és una colònia important. Hi ha una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, i espero que aviam, si vostè em pot aclarir una mica, o per què passa. Sempre he tingut la sensació que els brasilers que arriben aquí tenen molta més facilitat o molta més tirada a acabar parlant el castellà abans o només en lloc del català, quan curiosament els sons i la fonètica del portuguès estan més a prop del català que no del castellà. Això per què passa?
No sé. Soc molt sincera. A veure, aquí a tot Espanya som gairebé 80.000 persones del Brasil, i a Catalunya sembla que ara mateix les dades són, penso, que 20.000 persones, i clar, seria molt negligent i molt agosarat de part meva parlar per totes aquestes...
Generalitzar, que sempre és injust, està clar, sí, sí.
Clar, però sí, sí. Puc parlar per mi, per exemple, per amigues properes i tal. Sí que és veritat que la fonètica és molt semblant del portuguès, al català, que no pas al castellà. Però també és veritat, al meu humil parer, que ens poseu molt difícil a la gent que volem aprendre el català. Recordo que quan vaig fer tots els cursos del Centre de Normalització Lingüística, i quan jo anava al forn de pa amb el meu català incipient intentant practicar-ho, la senyora, quan s'adonava i m'ho deia, no por educació, em contestava en castellà. Aquesta pot ser una anècdota, però és el meu parer, i torno a dir humil parer, és un dels motius. Altres motius, està claríssim. El castellà és una de les llengües més parlades en tot el món. O sigui, té un abast internacional increïble, i el català no. I quan una persona ve a Barcelona, moltes vegades, i això és tristament cert, molta gent no sap ni tan sols que aquí es parla català. Això és cert. És una tristesa, una tristòbia dir-ho, però és veritat. Aleshores, si la persona no té la inquietud, la curiositat, i jo penso fins i tot la honestitat de parlar la llengua del poble on viu, una de les llengües del poble on viu, això realment és complicat. Jo penso que es parla poc català, hem de posar aquest accent al català. Tampoc penso que és contraproduent anar exigint a tothom que acaba d'arribar que parli una llengua que és difícil. Les persones, quan arriben moltes vegades, en la seva majoria, amb una situació de precarietat i de vulnerabilitat molt gran, sobretot si venen i estan aquí en una situació administrativa il·legal, per buscar-se les castanyes, treballen 20 hores al dia, arriben a casa moltes vegades, no tenen ni tan sols oportunitat de fer una altra cosa que no sigui dormir, descansar, per l'altre dia de feina. Així va passar amb mi, jo vaig trigar per aprendre català perquè havia de buscar-me les castanyes. Tenia dues criatures i no tenia temps. Jo, perquè em considero una persona inquieta, i buscava, doncs, escoltar, llegir, veure la tele en català, perquè sempre he pensat que si visc aquí i si vull continuar a viure a Catalunya, he de parlar com a mínim la seva llengua pròpia, no?
Vull parlar amb Maria Dantas, diputada al Congrés dels Diputats de Madrid per Esquerra Republicana, una catalano-brasilera amb el qual estem descobrint i estem sabent, coneixent moltes de les coses del com va arribar aquí, el per què, i també això que m'explicava, aquests motius del per què de vegades costa tant que la gent de fora no es percebés, sinó en general parlin el català. Les raons ens han donat, segur, totes tenen alguna cosa a veure. Continuem amb ella, quan arribem gairebé al punt de 11:45 del matí. Ta-da-ta! Avui busquem amb l'ajuda dels nostres oients els 10 museus del món que més us agraden. Esperem que encara ens feu arribar a les nostres opcions fins a les 12. Ens queden 15 minuts mal comptats. La definició que és català aquell qui viu i treballa a Catalunya és d'autoria pujoliana, és a dir, és un principi que va instaurar Jordi Pujol, però que sembla que tenia el beneplàcit bastant general de tothom i que continua sent vàlida aquesta afirmació. Sembla, no? Això seria després de tants anys, continua valent aquell principi. És català qui viu i treballa a Catalunya? Ho pensa així també, Maria Dantas?
Bueno, jo penso que aquí s'ha de matitzar una mica. Això servia per una època molt determinada.
Sí.
I fins i tot a l'època que jo vaig venir, però ara la gent ni tan sols pot treballar, perquè sense un permís de treball la gent no pot treballar legalment. Això no vol dir que no hi hagi una borsa immensa, immensa, de subtreballs, de subcontractacions irregulars, ¿vale? Com passa fins i tot al sector agrari. No vull dir que tothom ho faci, no és així, però sí que és realitat, fins i tot no ho dic jo, ho diu el Ministeri de Treball, no? Que hi ha una dinàmica d'aquesta. I no, jo diria que tothom que vulgui ser català és català.
Que ho pugui ser, evidentment.
Que ho vulgui ser.
Sí, sí.
I ja està, és tan fàcil com això.
Sap que tenia moltes ganes de parlar amb vostè de moltes altres coses, de parlar de la política del Brasil també i de l'arribada al poder de Bolsonaro després de tants anys de mandats del Partit del Treball, de Lula i de Rousseff, però ens ha acabat el temps. Una tarda hem de fer una altra sessió perquè em venia molt de gust parlar-ne i també analitzar el perquè d'aquesta pujada de l'ultradreta a tota Europa. Ho deixarem per un altre dia, senyora Dantas.
Això seria genial.
Sí, eh?
No em digui senyora Dantas ni vostè, Maria.
Molt bé, doncs Maria Dantas, ho deixem per un altre dia perquè em venia molt de gust. De fet, jo crec que estaria bé també conèixer què està passant al Brasil en el món de la política, aquest trasbals també del perquè estats tradicionalment votants de sectors d'esquerra que han acabat voltant Bolsonaro. Però això en parlem un altre dia, ho deixem pendent. Una abraçada molt gran, ha estat un plaer, de veritat. Moltes gràcies per haver compartit avui aquesta conversa amb nosaltres. Molta sort i fins molt aviat.
Moltes gràcies i una abraçada a tothom.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Abans hem escoltat algunes de les opcions que ens heu fet arribar amb notes de veu per la nostra llista d'avui dels 10 museus que més us agraden. També n'hem rebut moltes escrites a través de correu, de xarxes socials i del WhatsApp. Algunes les resumim ara mateix. Per exemple, l'Antònia Rubió ens diu l'Hermitage com a museu que més li agrada. La Mari Sillero 10, diu Museu d'Història Natural de Londres. Impressionante, diu ella. La Roser o Rosas Merce Blanco diu voldria dir molts, però quasi tots són expolis que se'n van emportar d'un lloc original. Em quedo amb els que tinc a casa meva, senzilla, però no han sigut arrebatats de cap lloc. Bé, no ens diu cap correu, però ens fa tota una dissertació i una reflexió sobre això. L'Alcón Mercedes ens diu el Reina Sofia de Madrid, l'Eulàlia Pons ens diu el museu més valuós per a mi és el Museu del Vaticà. La Montse Gomis, no n'he vist gaires, però el Louvre és el que més m'ha agradat. La Mercè 22, el British Museum. El Pere Sanz destaca el Museu del Prado i el Van Gogh. La Rosa B ens diu el Guggenheim. El vaig visitar i em va agradar molt. Torreforta aposta pel Museu Picasso, el Museu Picasso de Barcelona. N'han sortit pocs de museus de Barcelona i de Catalunya en aquesta ocasió. El Ramon Celebré ens diu el Museu Egipci de Turí, la Marina Rius, l'Hermitage i així uns quants més que tindrem en compte per confeccionar aquesta llista de 10 d'avui, dels 10 museus que més us han agradat. Ara serà moment per saber què passa i què hi diu Internet. Ja sabeu que Internet serveix entre altres coses, per exemple, avui en dia, també per fer visites virtuals als museus, la qual cosa està molt bé si és que no hi pots anar presencialment, que sempre és el millor, eh? De notar, sentir, olorar i viure en viu i en directe la visita al museu. Però quan no pot ser, és una alternativa. Però hi deu dir moltes coses més, Internet, sobre els museus del món. I segur que la Marisol de la Orden ho ha trobat tot i més. Bon dia, Marisol, com va?
Bon dia, Miquel. Molt bé. Perfecte.
Apa, deu parlar molt de museus, perquè a més és un camí internet per arribar als museus fantàstic, eh?
Sí, parla molt, i si vols, mira, començant amb l'últim és el que hem sentit algunes vegades, que realment s'estan fent visites virtuals a molts museus de tot el món, i això començarà... Bueno, s'està fent i es farà encara més.
Home, et dic una cosa, jo n'he fet alguna vegada de visita virtual a algun museu del món, i són, n'hi ha algunes que són extraordinàries, que són d'un realisme fantàstic, eh?
Sí, a mi m'han parlat, però si tu has fet experiència, jo crec que està força bé, molt bé.
Sí, sí. Com que al museu, encara que hi vagis, tampoc no pots tocar el quadre, ni l'obra d'art, ni l'escultura, no ho pots tocar, perquè no s'ha de tocar, diguem-ho, eh? No heu de tocar les obres d'art, deixeu-les allà, mireu-les a distància. Per tant, virtualment també tens una sensació interessant.
I tant, jo penso que sí. I parlant de sensacions, com que tu parlaves abans del sentit així, jo he volgut destacar tres així museus una mica originals, relacionats amb aliments, el Museu de la Xocolata, el de l'oli i el del vi.
Xocolata, oli i vi. He de dir una cosa, i aprofitant que dius això, i em va molt bé, Marisol, i és que aquests museus, efectivament, o el de la xocolata, per exemple, o el de la joguina, sortint una mica dels aliments, o el Museu del Barça, o el museu... No sé, n'hi ha molts que ara sortiria una mica del que és el cànon del museu artístic, o que exposa obres d'art. No han estat gaire votats avui, m'imagino, perquè al dir que buscàvem els 10 museus del món que més agraden a la gent ha anat a l'engròs, a l'art en majúscules. I aquests museus no han aparegut, però són una alternativa fantàstica, el Museu de la Xocolata. Oi, fantàstic, eh?
M'encanta.
Sí, sí. Tampoc es pot tocar l'obra d'art allà, eh? O sigui, et deixen llepar una miqueta.
Cert. I, doncs, mira, si vols continuar amb alguns museus curiosos, que tampoc són tan coneguts, i en tenim algun aquí a propet.
Vaig a veure.
Una Lleida, que és el Museu dels Gegants.
Museu dels Gegants, interessantíssim.
Hi ha fotos molt maques. I una Lloret, que és la Casa dels Gats. També unes fotos espectaculars.
La Casa dels Gats, un museu de gats.
Sí.
Oh, jo que soc un enamorat dels gats, he d'anar-hi, no el coneixia aquest, està bé. Sí, sí.
Sí, sí. És molt xulo. I, per exemple, si... Aquest no sé si l'han dit, però a Cinema Oviedo tenim el Museu de Fórmula 1 del Fernando Alonso.
I escolta, deixa'm dir, no sé si ho tindràs previst dir, però també, ara no voldria equivocar-me, però crec que és a Roda de Barà, hi trobem el Museu de la Ràdio, que és un museu que va impulsar Luis de l'Olmo en el seu moment, i que, imagino, vull pensar, i si no, que em perdonin si m'equivoco, encara és viu i encara es pot visitar.
Sí, sí.
No Luis de l'Olmo, que sí, vull dir el museu,
Sí, sí, és veritat, aquest també és maco, jo n'hi he estat. I, per exemple, un molt curiós que he trobat a València, dels soldadets de plom.
Que xulo.
Sí, m'he trobat, bueno, com original. Si vols, anomenem alguns.
Vinga.
Lluny d'aquí.
Tenim temps.
Mira, hi ha un que és a Cancún, que és un subaquàtic d'art, sota l'aigua, amb escultures, unes fotos espectaculars.
Maco.
Sí, molt maco. I així, més diferent, per gent més atrevida, doncs n'hi ha de un museu de l'Omni, que està a Mèxic.
El Museu de l'Omni,
Sí. Omni, si a tu t'agrada, mira.
Bueno, sí, no, mira. No miro gaire l'Iker Jiménez, però sí, sí, està bé, interessant.
El seu programa, sí. Sí. I n'hi ha un que m'ha fet gràcia també, que és de vampirs, que el trobem a París.
Un museu de vampirs.
Sí, tot relacionat amb vampirs.
Bueno, a prop, no anant tan lluny, també en trobaríem algun de vampir, a prop de casa.
Això segur.
No sé si en forma de museu, però el Museu dels Vampirs de París, dius?
A París, sí. Sí, sí, i després, bueno, Miquel, o sigui, ja sabem que hi ha molts diferents museus que es poden anar amb família i amb nens, com el Soans de la Joguina... Hi ha el de Ferrocarrils de Vilanova, aquí sí que n'hi ha molts, per anar amb nens.
Això està molt bé, fer visites en família als museus. D'aquesta manera també creem l'hàbit dels més petits a casa de visitar museus, que després segurament és un hàbit que, igual que la lectura, o igual que escoltar música, o igual que en el teatre o en el cinema, poden acabar assumint com a tal i continuar practicant al llarg de la seva vida.
Sí.
Marisol, gràcies, com sempre, per tot el repàs que fas a internet i que segur que no te'l pots acabar perquè hi ha moltes més coses que no et deixem dir mai. Però ja ens ho explicaràs un altre dia. Gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau, fins demà, adéu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
ja tenim opinions vostres, en format d'àudio, en format escrit, hem escoltat la Marisol, hem escoltat l'informe del principi, jo crec que ja tenim prou informació, em fa l'efecte per confeccionar la llista dels 10 museus del món que més us agraden. Recordem una vegada més que quedaran moltes opcions que no entraran en aquesta llista, però només hi ha 10 llocs, només hi ha 10 caselles per a la nostra llista i que nosaltres confeccionem cada dia. També recordem que després sortejarem aquest lot de vins Lovers Wine Elegance. Ho tenim tot a punt, ho hem posat a la coctelera, ho hem remenat i al final n'ha sortit aquesta llista.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
A la Ciutat del Vaticà, a Roma, diferents edificis de museus, edificis pontificis, galeries, monuments i jardins. Són els museus vaticans.
Número 2.
Es tracta d'un museu particularment famós per la seva exposició d'esquelets de dinosaures i arquitectura ornamentada, de vegades anomenada una catedral de la natura, el Museu d'Història Natural de Londres.
Número 3.
És el Museu Nacional Espanyol d'Art del segle XX i contemporani amb seu a Madrid, el Museu Reina Sofia de Madrid.
Número 4.
Un museu d'art considerat un dels millors museus d'art del món, especialment la seva pinacoteca, ja que té una gran col·lecció de pintura espanyola, italiana i flamenca. Em refereixo al Museu del Prado.
Número 5.
Un museu d'art situat a Amsterdam, a la Museum Plein, lloc on hi ha altres museus destacats. Ens referim al Museu Van Gogh.
Número 6.
Un museu d'art contemporani situat a la ciutat de Bilbao, al País Basc, i el visiten diuen que és extraordinari, el Museu Guggenheim.
Número 7.
És també el museu de referència per al coneixement dels anys de formació de Pablo Picasso. Amb més de 4.250 obres del pintor, disposa de la col·lecció més completa del món d'obres de joventut de l'artista, el Museu Picasso.
Número 8.
Amb seu a Sant Petersburg, és una de les majors pinacoteques i museus d'antiguitats del món. Ens referim a l'Hermitage.
Número 9.
És un dels museus més importants i visitats del món. N'és també un dels més grans del món i el més gran de París per raó de superfície, el Louvre de París.
Número 10.
I tanquem la nostra llista d'avui amb el museu més important del Regne Unit i un dels més importants del món sobre història i cultura, el British Museum. Doncs ja la tenim, ha costat definir-se per 10 només perquè teníem moltes i tantes opcions que era molt complicat, com ho és cada dia, de fet, eh? Moltes gràcies a tots per participar-hi i ajudar-nos a fer aquest O 10 meu d'avui. Avui el nostre lot de vins Lovers Wine Elegance, amb el Viper Reyes com a protagonista, l'enviem a la Marina Rius, que havia optat per l'Hermitage. Demà divendres tancarem setmana i tornarem, i ho farem amb una llista demà dedicada al cinema. Però atenció, perquè serà una llista una mica particular. Demà buscarem les 10 pel·lícules que més us han fet plorar a la vostra vida. Les 10 pel·lícules que més us han fet plorar a la vostra vida. Quina és la pel·lícula que més heu plorat? Aquella que heu estat plorant a cor que vols al cinema i que quan oberta han engegat els llums us heu hagut d'amagar perquè us feia vergonya. Doncs demà ens ho expliqueu i penseu i ens feu arribar les vostres notes de veu des d'ara mateix al 644-34-3010. 644-34-3010 o a través de xarxes socials, Instagram i Facebook, o a través d'un correu electrònic o odeumeu@radiostel.cat. Quines són les 10 pel·lícules amb les que més heu plorat a la vostra vida? Doncs comenceu a recordar-les. Es podeu visionar, mira, això de vegades és una excusa perfecta per dir, mira, la tornaré a veure ara que m'has recordat que l'havia vist fa molts anys i no me'n recordava. Doncs mira, la torneu a veure, torneu a plorar i ens confirmeu que aquesta és la pel·lícula que us ha fet abocar més llàgrimes als vostres ulls. Per tant, ens ho expliqueu, com dèiem, una nota de veu al 644-34-3010. Podeu trobar tota la informació del programa, tot allò que demanem i que anem acumulant a la nostra pàgina web www.odeumeu.com. Allà hi trobareu la forma de com participar-hi, però també tots els programes anteriors que podeu escoltar íntegrament quan vulgueu i a l'hora que vulgueu, des de casa, des del cotxe, des del llit, on vulgueu. Allà on us vingui més de gust. Demà hi tornarem, recordeu. Gràcies a tothom per participar i gràcies a tot l'equip que ha fet possible el programa. El Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, avui amb les col·laboracions del David Murga i la Marisol de l'Orden, i el senyor Ramon compartint aquí, com sempre, taula i estudi de Ràdio Estel. Demà hi tornem a partir de les 11 i pocs minutets. Busquem pel·lícules que us hagin fet plorar. Recordeu, fins aleshores, que tingueu un molt bon dia. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.